a Ràdio Maricel, a cel obert. Ara ens hem pres una mica la Madalena de Proust, perquè és com si féssim marxa enrere en el temps. Ho veure en Pol Borràs. Marxa enrere en el temps, eh? Dels primers anys de la ràdio. Pol, bon dia i bona hora.
Bon dia. Bona hora, Vicenç.
Però en Pol ja pintava molt abans, perquè si fem cas a les notes biogràfiques, la teva ja va ser una adolescència ficada dins el món de l'art.
Sí, jo recordo de ben petit ja amb un llapis i amb un paper a la mà fent gargots.
Valdria la pena ara, com que parlem amb algú amb molta trajectòria pictòrica, els qui es vulguin dedicar a això, en el fons haurien de començar de la mateixa manera?
No.
Menys pantalles o d'allò, o no?
No. Haurien de començar a estudiar màrqueting. Perquè avui en dia el que és el món de l'art ja no està dominat per...
Pel
treball en si, per l'artista, per l'obra, sinó per la plusvàlua o el benefici que pot generar, sigui o no artístic, tingui valor o no.
Haig d'entendre, per tant, que has viscut aquest trànsit.
Sí.
I el vius.
Sí, sí. Perquè, l'obra d'art ha anat evolucionant segons el moment, segons l'etapa històrica de l'home. Però des de Marcel Duchamp, el 19, em sembla que va ser, que va dir, tothom pot ser artista, tot pot ser una obra d'art. Només cal penjar-la en una paret i es considera obra d'art. Això sumat al Jacques Lang, ministre de Cultura francès, que va dir, bueno, aviam, per on anem? Per el figuratiu, per l'abstracte, d'acord. I després, la CIA, que enfront al realisme monumental, el nou realisme soviètic, perquè consideraven les vanguardes una deformació de l'art,
un pecat mortal,
vam apostar, doncs, pel contrari, per l'expressionisme abstracte. I molts pintors que es declaraven comunistes i feien pintura abstracta, expressionista, exacte, estaven subvencionats per la CIA a través de múltiples pantalles i, bueno, un món apassionant.
Tota aquesta gent ha creat.
Sí.
Sí.
Sí, però, clar, hi ha una explosió de creativitat de suposats creadors que a vegades costa albirar el que és real, o sigui, el que és fruit d'un procés
creatiu
o un oportunisme que pot ser que l'encertis. Avui en dia això es demostra amb la fotografia. Abans eren pocs els fotògrafs i havien de tenir i posseir una tècnica. Estic parlant de l'època analògica.
Sí, sí, sí. Creadors, avui, artesans... Sí,
avui en dia, com que està a l'abast de la mà de tothom, tothom pot ser fotògraf, i com deia el Roca, em sembla, la fotografia és l'art més imprevist, perquè si estàs en el moment i el lloc i acciones el dit en el moment just. Pot sortir una fotografia espectacular. I no tindran gaire idea.
Ho vens a dir, com aquells de la vella escola, no és pintor tothom que pinta, no és fotògraf tothom que fa foto.
Exacte.
Però en el fons tot va començar amb paper i llapis.
Amb paper i llapis, i sí, sí, sí.
Quelcom tan primari que encara avui es pot trobar tot arreu.
Sí, jo em sembla que vaig aprendre a fer gargots abans que escriure i fer números. Abans ja dibuixava.
I, esclar, quan es comença a saber o quan es comença a intuir, comentes que la teva família sempre ha estat una apassionada de l'art, que per tant l'entorn podia afavorir tot això, però un quan s'adona que es vol dedicar? Si és que se n'adona d'alguna manera o senzillament ho deixa fer?
En el meu cas va ser una presa de consciència gradual. perquè ja del col·le vaig ser de la primera generació de l'AIGB i el BUP i el COU. Em deia, ostres, que bé dibuixes, i era dels que sabien...
Apreciació clàssica, que es fa a l'escola. Sí. Ostres, que bé dibuixes, aquí sí. Hi ha algú que dibuixa bé.
Sí, estava amb altres amics, amb el Lluís Lleó, per exemple, i el Nel Oller i el Juanjo Costa. Érem els que més en sabien de dibuixar. I clar, vas prenent idea o consciència, i... Home, jo de petit volia ser pilot de Fórmula 1, després actor. Però vaig dir, no, i això de la pintura...
Això cada vegada atrapava una miqueta més.
Sí, cada vegada em va agafar més, i vaig començar la meva primera exposició al 80.
Que és aquella exposició que té un text de Vázquez Montalbán.
Exacte. Sí.
Que això sí que és un padrí categoria, sí. És a dir, tenies perquè, què, 14 anys? 15?
No, tenia 18 o 19. 18, no,
bé, 18. És igual.
Sí, donat que el meu pare era editor i era l'editor del Manolo,
sí.
Perquè els coneixíem de petits, que eren veïns de la Garriga, i jo jugàvem amb els meus germans, amb el fill del Manolo, el Dani... i amb els seus cosins.
Sí.
Eren tots
per tant, era
colla.
Gairebé...
Clar, i havíem fet partits de futbol i costellades i tal. I bueno, i el meu pare em va dir, escolta, mira, he pensat que el Manolo et faci... Fantàstic.
Allò, no sé si quan un té 18 anys, una primera exposició significa molt...
Sí, perquè...
Si significa una presa de convicció en el futur...
Sí, jo venia de una concepció del pintor forjada a la postguerra, que era un pintor conegut, que valgui, que llavors les galeries d'art, les sèries, perquè ara ja n'hi ha... també, de tota mena, apostaven per tu i
t'acompanyaven durant la carrera.
I llavors et deien, hi havia diverses fórmules, et paguem tant al mes com necessites i tu compromets a fer tants quadres, tanta obra. Però això amb el boom dels 80, que tothom va començar a pintar i a exposar i tal, hi havia molta creativitat, però molta pallofa, molta pallofa.
Per tant, hi havia una inflació d'obra a tot arreu que no...
I d'aquí el mercat va quedar saturat, els compradors enganyats, les galeries...
els inversors recelosos.
Sí, no deien res. Però no apostaven per fitxar nous valors, els que veníem al darrere, perquè estaven als seus magatzems i hi havia molta, diguéssim, pallofa. Fé. I els crítics d'art que
en el seu moment havien...
En el seu moment havien fet crítiques...
Que és elogioses.
Van veure que aquest senyor ara es dedicava a la perruqueria.
D'acord. I que tot allò que s'havia dit no havia servit per res.
I llavors, clar, mutis.
I en aquest entorn, on pensa que pot viure d'això?
Jo em pensava que al principi sí. Als 18 anys, als 19 anys, que vaig començar a fer una exposició, vaig agafar un ritme d'una exposició per any.
És que ho dic perquè pensava... estem parlant de fa 42 anys enrere.
Sí.
42 anys enrere, és a dir, 40 anys... I un que es pugui plantejar si d'això en viurà en un entorn com els anys 80, tan difícil per una persona
jo
que acabava...
Jo pensava que sí, perquè havia vist a través dels meus pares que tenien molts contactes amb pintors, per exemple, parlo de Josep Serra Llimona, Bosco Martí, Roca Sastre, etc.
Que podien d'alguna manera...
Sí, pensava, ostres, aquests senyors es posen a la sala Parés, que
exacte. Era
de l'art diguéssim, no pop, era la més reconeguda.
D'acord.
Després hi havia la Gaspar i tal, que tirava cap a l'altre...
Que hi ha un altre registre de les coses,
sí. Llavors pensava, bueno, aquests senyors viuen pintant i no sabien ben bé com anava, però de tant en tant venen quadres particulars i tal, doncs es deuen guanyar bé la vida, doncs jo me la podré guanyar
ja
bé. Però després va venir tot el que va venir, l'explosió de creativitat. Clar, veníem de la dictadura de Franco, de les vanguardes, de que hi havia molt aprofitat, que deia, home, jo no sé pintar, però ara amb això de l'abstracte puc dir, bueno,
exacte,
això és una gran obra d'art. Ai.
De vegades ens parles com parla la gent del carrer, eh?
Sí.
Que és allò de... Escolta'm, jo aquí quatre taques de color, això ho sap fer tothom.
Sí, sí.
Aquesta expressió que a vegades resulta per diguem-ne, per als crítics molt banal, resulta que al final també té part de raó.
Sí, sí, sí. Quatre taques les pot fer tothom, amb més o menys gràcia. El que passa que després d'aquestes quatre taques has de pensar, bueno, aquí hi ha una carrera... Uh-huh. Hi ha uns estudis preliminars, hi ha una dedicació, hi ha una voluntat, i tot i això, ja conec casos de que sí, sí, que han estudiat i han treballat i han tal, però bueno, arriben al seu nivell i d'aquí no els mous, no. I està molt bé, eh? Però avui en dia, tornant a el que deia abans, sí, el món de l'art i no es guia per l'artista ni per l'obra, es guia per lo que es ven.
D'acord.
Es ven...
I per qui millor se sap vendre, doncs?
Exacte.
Sí? No,
bueno, tots coneixem els casos de les inversions de bancs per comprar una obra i que l'obra aquesta se la compra el mateix autor per fer-li pujar de preu. I tal. I llavors ja entra en una mecànica especulativa que no té res a veure amb l'obra en si ni amb l'artista en si.
Ah, clar. On et situes ara, després de tants anys, enmig d'aquest panorama?
Jo em situo...
Com algú que fa el que vol, literalment?
Sí, a l'eterna emergent. No. L'eterna emergent, sempre estic emergent, aviam si d'alguna vegada ho acabo.
No t'hi has vinculat mai, però amb aquest... No sé si dir-ne, o si hi ha hagut a vegades tentacions de dir, mira, si em fico per aquí i si faig això,
amb la
em guanyaré
màfia,
la vida d'una manera...
Amb la màfia, entre cometes, de l'art. Perquè jo vaig començar als 80 i llavors es va posar de moda... bueno, ja venia d'anys, però l'abstracte, el conceptual... Mm-hmm. Després va derivar amb el del disseny i les marques i tal.
I fer figuratiu era un pecat mortal.
Figuratiu, perquè bueno, és el que m'agradava. El que passa que, ostres, amb això no aniràs enlloc. I les galeries, les úniques galeries que exposaven realisme, clar, miràvem amb una mica... Bueno, i aquest qui és? Tan jove i pinta això i a lo millor demà passat es dedica, jo què sé...
Sí, sí, a qualsevol altra professió.
A la ramaderia, sí, per exemple. I si apostem per ell, però després ens enganxem els dits, llavors, clar, ja havien apostat amb molta gent... que després es van desencantar o de...
Sí, sí, que no van continuar carrer, eh? Sí,
exacte.
Sí.
I llavors, els que veníem a darrere, em dius, alto.
Per tant, has fet la vida més o menys pròpia, aïllada de tot això?
Sí.
Sí.
El que passa que, com tots els pintors, o la majoria dels pintors, si no estàs a l'engranatge aquest de les sales... que ja he explicat perquè no hi soc.
Sí, sí, sí.
Són molts pocs pintors que poden viure exclusivament
de la seva pintura. Feina, de la pintura.
Sempre s'han de complementar amb donar classes o amb altres feines. Per exemple, jo he tingut de mestres el Francesc Artigau, que és el gran, un gran pintor que no està suficientment reconegut, tot i que és molt important i és molt conegut, el, però el gran públic encara l'ha de conèixer. Jo he tingut també de professors el Ràfols Casamada, la Maria Girona, d'un altre aire, però aquests pintors havien de donar classes a l'Eina, perquè...
Fins i tot aquests, eh?
Sí, 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 sí.
Els grans noms. Fa un moment ens deies, m'ha agradat sempre el figuratiu, sí. Els que vagin a la biblioteca a partir d'avui, el que veuran és figuratiu.
Bueno, sí, figuratiu, i el gran dilema és si la meva pintura és surrealista o futurista. Perquè si és futurista...
Home, un punt de futurista sí que té, perquè evidentment el que planteja malament, eh?
Sí, però surrealista, doncs, és, permet una interpretació amable, simpàtica, estètica, d'un problema candent. I un problema que ens està anant a la merda, no la Terra, l'humanitat. Perquè si ens extingíssim, sortirien noves espècies que retomarien el nostre paper. I nosaltres hauríem sigut una anècdota desafortunada de l'evolució.
Qui escolti en Pol i qui ho conegui sabrà que aquest interès per l'entorn no és nou.
No.
Sempre t'ha interessat. L'entorn natural, o paisatge, la natura,
sí, sí,
el que
sí.
Va més enllà de les parets d'una casa. Eh?
Sí, sí, sí. Perquè jo, per exemple, el primer quadre que va ser una aquarel·la sobre canvi climàtic el vaig fer el 2014. I, bueno, la setmana passada vaig acabar-ne els últims que estan, ja estan penjats a l'exposició.
D'acord.
I sempre m'ha preocupat l'entorn i, bueno, no sé, coses tan bàsiques com la brutícia al carrer o a la platja.
Esclar, jo n'esido. A la platja de Sitges, un esidu d'estiu, un esidu d'hivern, un esidu en tot moment.
Sí.
La veus molt canviada?
Bastant, bastant bruta.
Bastant bruta.
Borilles de cigarros a tot arreu. Plàstics i a tot arreu. I llavors jo quan em vaig a
la civilització allà ficada.
A l'hivern o a l'estiu sempre em porto una bossa i passejant per la platja esperant que se m'assequi el banyador, recullo les borilles o la merda que veig. Ja sé que no és és ínfim el que jo faig, però almenys
una qüestió de consciència
puc dir, mira, m'he passat mitja hora pensant en cuidar la platja i si algú em diu alguna cosa, i tu què has fet per la terra o per la platja?
Per tant, els artistes han de ser gent compromesa?
Sí, perquè donat aquesta explosió d'art que avui en dia tothom pot ser artista, vale. Doncs si tothom pot ser artista, sigues un artista de veritat i digues alguna cosa. No en recrees amb els paisatges o amb les concepcions i tal, perquè tot això ja està fet, ja està tot fet. El que interessa ara, per mi, segons el meu punt de vista, és la capacitat imaginativa. Si tu vols dir alguna cosa, digueu bé. Digueu de manera que s'entengui i que puguis interpretar-ho de diverses maneres. És clar que això és obvi, eh? Cadascú ho interpreta de la seva manera.
Està clar.
Però si una obra dona dos o tres camins per interpretar... Llavors això és ser artista.
Per tant,
l'artista
sempre expressa, però el que tu vols és que aquest art serveixi per dir coses,
per comunicar,
per dir coses obertament a qui estigui mirant. I clar, quan veiem una d'aquestes obres, sobretot perquè us pot cridar molt l'atenció, per exemple, veure el baluard de Santa Caterina, el baluard Miquel Utrillo, anegat fins dalt, amb una imatge que és el que ens deia en Pol, molt realista, que suposo que és el que més ajuda cadascú a impactar-se davant d'una obra d'aquesta mena, no? Que ens diu en veu alta, sí, ja ho sé que és una exageració que el mar arribi aquí dalt, però vull que pensis...
És una manera d'alertar i fer reflexionar després de... Ai, mira que divertit, sí, que fins aquí arriben les aigües i tal, però, escolta, i és possible que arribin les aigües, no? I per què?
Però té aquell punt de... Has agafat un dels racons més emblemàtics, més pintorescos, sí, més fotografiats, més visitats.
I la idea me la va donar en John Marcus Flowers.
Vinga, comencem per aquí. La idea de l'exposició o la idea d'aquest entorn?
No, la idea d'aquesta imatge.
D'aquesta imatge.
De la porta. La porta, que és un mirall.
Sí, la porta del Museu Maricel.
Exacte, em va dir, escolta, i per què no aprofites aquesta porta perquè es vegi el mar reflexat, ja, la onada picant? Ah, bé, t'agafo la idea.
D'acord. Sí. I la idea de l'exposició de quan ve?
La idea de l'exposició ve...
O sigui, al cap i a la fi és un continu de tots aquests darrers, sí, temps.
Jo ja vaig exposar el canvi climàtic al setembre del 2020 a Mataró, a la seu social del grup editorial Capgros.
D'acord. O sigui, entre mig de pandèmies, onades,
sí, sí,
totes,
sí,
aquelles coses.
Sí, estàvem en pandèmia.
D'acord. Vas treballar molt durant la pandèmia? O vas quedar com
tantes persones
clavat en...
No. Cada dia anava al meu estudi, així se'm permetia caminar de la, sí, de l'estudi. Em va agafar a Barcelona.
Sí.
I llavors, bueno, creuava tres barris, sí, sí, anava caminant...
Disciplina diària i a la vegada poder desconnectar.
I gaudia de la ciutat perquè no hi havia ni cotxes ni persones.
Era una natura morta,
eh? Passava un autobús.
Era una natura morta.
I només em van parar un cop i vaig dir, no, jo vaig a treballar.
Vaig a treballar
perquè,
vaig...
Sí, cap problema.
Cap problema. Per tant, l'exposició va néixer en l'any de la pandèmia...
Sí,
i perquè... la vas poder ja exposar l'any de la pandèmia.
Sí, no, clar, la vaig començar el 2014, la vaig retomar pues, el 2015, 16, 17, anava com...
Vas anar fent coses, d'acord.
Perquè també vaig fer una sèrie que està interrompuda momentàniament, que es diu El procés. També són anys, segons l'actualitat política del procés, pintava...
doncs està clar, que ara aquesta sèrie deu estar molt interrompuda.
No, perquè les porto
alhora.
També en faig una que es diu La condició humana. Que per,
aquesta per exemple, no s'interromprà mai.
Sí, no. Veig coses que... Per exemple, vaig veure, anant a peu des de Caldes a Arenys de Mar...
Sí.
Passava per uns cingles i vaig veure en una cala nudista un senyor tranquil·lament amb el mòbil a la mà, nu, totalment amb el mòbil a la mà. No? I llavors d'això em vaig fer un quadre i vaig titular Desconnexió impossible, la condició humana.
Anna.
Llavors, per dir aquestes coses necessito, segons la meva manera d'entendre l'art, explicar-ho ben explicat. No, 40 anys de dictadura, doncs són 4X negres.
Ja t'entenc.
Doncs si és una casa, és una casa. Si és un senyor nu, conill...
Un senyor explicar-ho conill, ben explicat en el sentit,
exacte,
que no patiu, que veureu, sí, el que hi ha, veureu el que...
Llavors, amb això, amb aquesta combinació del mòbil,
sí,
i la nuesa, doncs fes reflexionar. Realment ens volem aïllar, ja, o no, o podem, o volem.
Sí, sí. O volem viure com fa 100 anys amb el mòbil
no
a la mà.
No és qüestió de fer un paisatge bonic amb la vaca i les muntanyes nevades,
sí, sí,
al fons,
sí, sí,
sinó és posar el dit a la nafra, però de manera estètica, simpàtica,
Que pugui entrar dins...
Sí, primer provoqui rialla i després, escolta,
sí,
i anem per aquí i si penso una mica,
què?
Perquè m'interessa que la gent pensi, no que miri el quadre, que bonic.
Yeah.
El pitjor despreci per un artista
és, que li digui,
és la indiferència que pot provocar la seva obra davant d'un espectador. Això és fatal.
Per tant... Que bonic, però em fa pensar.
Exacte. Després de la rialla...
Per tant, els que vagin a veure l'exposició a la biblioteca, que estarà oberta fins al 18 d'agost,
sí,
l'exposició és ben explícita, en el títol, Canvi climàtic. Per tant, no hi ha volta de full. Allà, què? Diferents escenaris amb una visió d'un sí, futur?
Sí, perquè, per exemple, parlaves abans de la pujada de les aigües.
Sí.
Doncs a la pujada de les aigües hi ha exemples de Sitges, de Barcelona, del Sàhara, però també hi ha a la desertificació. Com es diu, la plaça del Sol,
sí,
de Madrid.
Sí, la Puerta del Sol.
Sí, coberta
de sorra. Sorra.
Aquí hi ha playa, sí, sí, vaya, vaya, sí, sí. Aquí playa.
Aquí hi ha desert.
Sí, o, per exemple, un pont romànic dels que hi ha al Pirineu,
sí,
la riera, doncs, sorra i cactus. La desertització puja, les temperatures pugen. O, per exemple, aquest és més divertit, però és més patètic. Una visió de la plaça Times Square de sí, Nova York, posant...
La de les nits de Cap d'Any.
Sí, la primera convenció dels pols, el pol nord i el pol sud. I en allà, inundats els carrers amb blocs de gel, es fa la primera reunió entre pingüins i ossos blancs. Els ossos blancs del nord i els pingüins del sud.
Ah, pregunta, hi ha aquí... Hi ha una visió, aquesta és la teva visió del futur.
Mm.
Sí. Hi ha lloc per una, no sé si dir, una certa esperança?
Sí, l'esperança és que deixin viure els arbres. Jo cada vegada crec més que la humanitat és un experiment que no ha sortit bé. Que la Terra, al final, la conquerirà els arbres. I nosaltres ens anirem a fer
punyetes.
Però, clar, sempre hi ha l'esperança de que l'home recapaciti, la humanitat recapaciti i aprengui a conviure amb els demés elements que conformen el planeta, que és la tesi del Eudald Carbonell, dels seus últims llibres.
Sí, sí.
Hem de saber generar un pensament no per nosaltres, jo sóc el primer i després sí, sí, el reste.
Sí,
no, jo com em puc integrar per fer el benefici als altres? O sigui, és una
jo formo part.
Exacte.
I
la consciència,
tant...
ens fa falta la consciència social, que no la tenim. La tenim individual i, bueno, a vegades hem aconseguit grans coses, però ens falta la consciència sí, social. Sí. Pensar en els altres, no només en la nostra espècie, sinó a les altres espècies germanes,
doncs
animals
és el,
i plantes.
Doncs aquest és el missatge de fons de l'exposició Canvi Climàtic a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol des d'avui fins al 18 d'agost. Pintures, obra de Pol Borràs. Pol, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, Vicenç.
Seguim.